Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Avui tenim una protagonista al Bon Dia Bona Hora, Irene Soler. L'actriu lloretenca forma part del repartiment de l'obra El Funeral, protagonitzada ni més ni menys que per Concha Velasco i Jordi Rebellón. Parlarem amb Irene Soler per saber com és l'experiència de compartir escenari amb grans actors, com és el cas. També li preguntarem per l'obra infantil Princesa 2.0, que ha tornat als escenaris i a més s'ha convertit en un conte. Per tot plegat, Irene Soler és la protagonista del Bon Dia Bona Hora d'avui, dilluns 7 de gener. Ja han passat els Reis i aquí al Bon Dia Bona Hora ens han deixat diversos temes per tractar. Josep, bon dia.
Pensava, bon dia, que deies que ens havien deixat diversos regals.
Una mica de carbó, potser.
També una mica de tot. Doncs, en el Bon Dia Bona Hora també avui hem de saber com han anat els Lloret Games, que han celebrat la seva primera edició. Els detalls els donarà un dels organitzadors, Luis Pérez, un dels responsables de l'empresa European Sports Dreamers, que ha organitzat l'esdeveniment esportiu. Un altre dels protagonistes d'avui és David Salcedo. El fotògraf lloretenc ha rebut un reconeixement per una de les fotografies d'un projecte titulat 3. Li preguntarem què mostra aquesta imatge i sabrem com li ha estat anant la trajectòria com a fotògraf en general. Al programa d'avui també tindrem temps de parlar amb Santi Escartín, com a responsable de l'associació Xatrac, que volem conèixer tots els detalls d'una exposició que es pot visitar al llarg d'aquesta setmana a la Casa de la Cultura. Una mostra que es titula Imatges que inspiren.
Doncs tot això, més el temps i també l'actualitat general. Avui és 7 de gener, benvinguts al Bon Dia Bona Hora. Des de la producció i aquí en directe, un dia més, us saludem Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
I també us saluda cada dia en Miquel Bernis. Ara són les 8 i 2 i volem saber com es presenta la jornada. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Encetem setmana amb un temps que no canvia pel que fa a l'estat del cel. Seguirem parlant aquest dilluns de predomini del sol, amb ben pocs núvols. Això sí, però la temperatura baixarà clarament després de l'entrada de vent de ponent d'aquest diumenge, Dia de Reis. Avui esperem que el termòmetre es quedi bastant més curt que no pas ahir al migdia. Màximes ben bé 3 o 4 graus més baixes. De fet, aquesta setmana estarà marcada per una fredurada que arribarà sobretot a partir de dijous i que durant la segona part de la setmana farà que tinguem l'ambient més d'hivern, sens dubte, de moment d'aquesta temporada. Temperatures màximes que es quedaran fins i tot per sota dels 10 graus, vent de gregal que augmentarà la sensació de fred i, per tant, sobretot al migdia, més que no pas de nit o a primera hora, canviarà la sensació tèrmica i entrarem en una fase molt més hivernal. Tot això sense que canviï gaire l'estat del cel. Esperem alguns intervals de núvols dimecres o dijous, però en conjunt les opcions que plogui en els pròxims 10 dies continuen sent molt baixes. Com dèiem, el vent de gregal marcarà aquest canvi de temps entre dimecres, dijous, divendres, cops de vent de 40-50 km per hora, alteració marítima i important i, per tant, la sensació d'hivern que es manifestarà clarament. I un últim apunt, segurament aquesta fredurada no sigui gaire llarga. Probablement la setmana que ve ràpidament entri una altra massa d'aire més suau que faci que els dies de fred intens no siguin gaires.
Moltes gràcies, doncs, Miquel, per tot plegat. I dic que ara mateix ens despertem al barri del Rieral amb 5 graus i la humitat que torna a ser molt elevada del 95%. Al carrer Sant Pedre hi tenim, segons el termòmetre de la ràdio, 8 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Veiem, doncs, què diu aquesta premsa i comencem fixant-nos en la portada del Punt, on llegim un dels temes del dia, i és que el rei estrena l'any reivindicant la seva bandera. Felip VI obvia durant la celebració de la Pasqua Militar els 40 anys de l'Àliga franquista. El monarca espanyol reitera la integritat territorial en el seu discurs i defensa els valors democràtics de l'exèrcit. També és notícia destacada, en aquest cas, segons el diari de Girona, que un estudi ha detectat que Girona és una de les zones amb més biodiversitat de l'Estat. La província destaca per tenir una gran densitat i varietat d'arbres i boscos. En aquest context, les espècies de flora i fauna es poden desenvolupar millor. I aquest rotatiu, el diari de Girona, també porta a la seva portada els premis del sorteig del Dia de Reis, que es va fer ahir, 6 de gener. Sobre aquest tema, el que fa el punt és titular la rifa Premi a Catalunya i explica que el primer premi, venut a Barcelona, es va vendre íntegrament a Barcelona i el tercer en part a Sabadell. I a la imatge, una dona mostra el seu número premiat davant l'administració de Barcelona on el va comprar. Més notícies que volem destacar d'aquestes portades. El punt, tot a punt pel nou finançament públic. El govern de la Generalitat diu adeu al fons de liquiditat autonòmic i prepara fons alternatius. En plana de societat, 220.000 gironins més durant l'època de l'estiu. L'increment es concentra a les comarques de la costa i el Ripollès. Els veïns de Sant Narcís de Girona pensen quin barri volen. Ultimen el document que lliuraran a l'Ajuntament gironí per dissenyar el futur. En plana cultural, el punt destaca que Marc Artigau s'ha endut el Josep Pla, mentre que Guillermo Martínez ha obtingut el Premi Nadal de novel·la en una nit de triomf del misteri. En esports, el Barça guanya el Getafe per 1-2. Els blaugranes van imposar en un partit treballat. I pel que fa al diari de Girona, altres titulars que hi llegim són els següents. Els agents rurals alerten sobre la venda il·legal de mascotes per internet. Els veïns inicien una campanya per netejar la ciutat a la Bisbal d'Empordà. I en plana turística, les pernoctacions en hotels van créixer un 15% al novembre.
Donem ara un cop d'ull a la resta de premsa escrita en la jornada d'avui. Així ens trobem El Periódico, que destaca en primera plana que els delictes dels nens del carrer es disparen. El País, en canvi, diu que el rei recorda que la bandera és símbol de tots i de la diversitat. A la mateixa línia, La Vanguardia destaca que el rei reivindica la unitat i diversitat de la bandera. I l'ABC diu que el rei destaca la bandera comuna i la gran història d'Espanya. Els sobiranistes busquen la unitat per encarar el judici, destaca avui el diari Ara, mentre que La Razón, a nivell internacional, explica que Hisenda alerta davant d'un Brexit dur a les empreses.
I altres titulars de la jornada. Una dona ha mort en l'incendi d'un edifici de 10 plantes a la Llagosta, al Vallès Oriental. És una dona de 67 anys que els bombers han trobat morta a l'escala. També hi ha dos ferits lleus per inhalació de fum. I també en plana de successos detenen un home de 42 anys per apunyalar la seva exparella a Tarragona.
La dona de 43 anys està hospitalitzada en estat greu.
Quatre detinguts a Alacant per una agressió sexual en grup a una noia la nit de Cap d'Any.
La Guàrdia Civil va intervenir a un dels detinguts un vídeo de 5 minuts de durada amb imatges de l'agressió.
Detingut també un jove de 18 anys a Algesires per l'agressió sexual a una menor de 14 anys.
Segons la policia, dissabte al vespre, el detingut, acompanyat de dos nois més, va fer que la menor, que havia estat veient la cavalcada de Reis, l'acompanyés a un lloc apartat i va abusar d'ella.
Els Mossos busquen l'autor d'una agressió amb arma blanca a un agent de Barcelona.
Els fets van passar quan intentaven fugir dos homes a qui havien enxampat, forçant la porta d'un establiment.
Estem a dia 7 i ja tenim dues víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest 2019.
Ha mort la conductora d'un turisme en xocar amb un camió a la C-14 a Alcover. La víctima és una noia de 30 anys, veïna de Reus.
I seguim amb notícies ara sobre la migració. Prop de 400 migrants van ser rescatats de tres pateres al mar d'Alboran la nit de Reis.
Afortunadament, la majoria dels rescatats estaven bé de salut.
El papa demana a la Unió Europea, precisament, que aculli els migrants del Mediterrani.
El papa s'ha referit a la cinquantena de migrants que estan a bord de dues naus d'ONG que esperen la generositat d'algun país europeu.
Mentrestant, el govern italià segueix dividit sobre l'acollida d'aquests migrants.
Els dos vicepresidents, Di Maio i Salvini, discrepen públicament sobre oferir port segur als vaixells de dues ONGs.
Per tant, segueix aquesta greu crisi sobre la migració. I en un altre ordre de qüestions, el govern espanyol obligarà les empreses a controlar els horaris dels treballadors.
Amb aquesta mesura es vol assegurar el pagament d'hores extres i la cotització a la Seguretat Social.
I acabem amb esports. La derrota del Real Madrid posa Solari contra les cordes.
Els blancs van perdre ahir a la tarda contra la Real Societat, que està a l'onzena posició de la Lliga. El resultat situa el Madrid en cinquè lloc, a 10 punts del Barça.
Fins aquí el repàs de l'actualitat general quan són les 8 i 10.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània, vine al restaurant Giorgio. Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. A més, una gran selecció de vins i caves per gaudir en un lloc tranquil i privilegiat. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado del Jaruco de Lloret.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
El servei de recollida d'escombraries els informa que els arbres de Nadal es recolliran del 7 al 12 de gener.
Esperant la seva col·laboració, el grup GBI Serveis els desitja un feliç any nou.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
L'assegurança de salut del RAC té una cosa que no té cap altra, el RAC. A més, disposaràs d'un excel·lent quadre mèdic amb centres hospitalaris de referència perquè la teva salut és la nostra prioritat. Contracta ara l'assegurança més completa des de només 34,70 €. Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972-36-37-63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972-35-53-35. RAC, i som per ajudar.
Clínica Fanals, 15 años.
Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa. Más que nunca, trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. Solicita una visita informativa gratuita al 972-36-43-28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos, de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
Cada segon diumenge de mes, gaudeix de les trobades de germanor de vehicles històrics. A la plaça de mossèn Pere Torrent, des de les 9 del matí i fins al migdia, viu l'encant dels cotxes antics que hi ha exposats. A més, hi trobaràs la fira de brocanters i alimentació autòctona. El segon diumenge de cada mes, trobades de germanor de vehicles clàssics i fira de brocanters i alimentació autòctona. Us hi esperem a tots!
Aquest diumenge se celebra la festa del traginer a l'Ermita de les Alegries.
Passejant per les Alegries.
A partir de les 10 del matí, xocolatades, sardanes, jocs infantils, acte litúrgic a l'ermita i representació de la llegenda del traginer. Servei de transport gratuït, gentilesa d'autocars segalers. Sortida de la terminal a 11:45 del matí. Sortida de les Alegries a 2:45 del migdia. Festa del traginer, ermita de la Mare de Déu de les Alegries.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
És ara 9:15 del matí, això és el Bon Dia, Bona Hora. Benvinguts als que us afegiu ara al programa, en què avui destaquem un nom propi, Irene Soler, que va decidir deixar la seva feina fixa com a mestra d'infantil per instal·lar-se a Madrid i intentar convertir la seva afició principal en la seva professió. Un temps després ho ha aconseguit i viu d'allò que l'apassiona, és actriu.
La lloretenca comparteix escenari ni més ni menys que amb Concha Velasco i Jordi Rebellón a l'obra de teatre El Funeral. De moment l'espectacle es pot veure a Madrid, tot i que la previsió és que girin per tot l'estat.
Però aquest no és l'únic èxit d'Irene Soler, perquè fa poc ha tornat als escenaris la seva obra infantil Princesa 2.0, de la qual també acaba de publicar un conte.
Es pot comprar per internet o també a la llibreria Can Gallissà de la plaça París de Lloret.
Al telèfon hi tenim a l'actriu Irene Soler. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Irene, volem començar parlant, primer de tot, d'aquesta possibilitat que t'ha brindat la vida, o no sé si possibilitat, o és que per fi t'ha arribat al moment que t'han lluitat, de poder compartir escenari amb algú tan gran com és Concha Velasco, o també amb Jordi Rebellón, entre altres actors i actrius. Parla'ns una mica d'aquest projecte, com ha arribat aquesta possibilitat, quin paper hi fas, de què va El Funeral?
Doncs mira, just fa un any vaig començar aquest projecte d'ajudant de direcció i bueno, va ser una experiència molt xula, però clar, la que van començar la gira, doncs jo ja quedava fora del projecte. I després de tant de temps, que ja pensava doncs, bueno, que era el que jo havia portat, una de les actrius de la meva edat més o menys li ha sortit un altre projecte musical tal important i ha hagut de deixar. I va ser quan em van trucar i em van dir: Irene, tu que ja et saps l'obra, que has estat amb nosaltres des del principi, si vols doncs tens aquest paper per tu. I jo, vamos, encantada, perquè el que més m'agrada en el món és actuar. I res, va ser dit i fet. Ja està, o sigui, l'1 de desembre, que jo no sé el que dic, vaig estrenar i ara estarem vells, bueno, fins març del 2020.
O sigui, que teniu tela tot el 2019 i part del 2020.
Sí, sí, sí.
I com és el fet d'actuar al costat d'algú com és Concha Velasco, a qui ja coneixies, ja havies fet altres cosetes amb ella?
Sí, doncs és un regal, la veritat. O sigui, poder compartir escenari amb algú tan gran que et dona tant en escena, i és un regal. Jo cada dia estic contenta d'estar allà amb ella, aprenc molt, també perquè potser doncs ella fa coses al moment, improvisa i has d'estar a l'altura i atenta, i que no se t'escapi res, però de veritat, o sigui, és una alegria. I igual que amb en Jordi Rebellón, que em porto també molt bé. A més, va estudiar a la meva escola de Barcelona, l'Escola d'Actors de Barcelona, igual que jo.
Ah, sí?
Sí. Uns anys abans, però va estudiar al mateix lloc. I també és meravellós. O sigui, estic aprenent cada dia, bàsicament.
Perquè parla'ns ara una mica d'aquesta obra, El Funeral, del Manuel Velasco. Tu hi fas el paper de la Ainhoa, si no ho diem malament. Parla'ns una mica de l'obra en si.
Doncs quan comença l'obra ja és el funeral d'una actriu molt coneguda, Lucrecia Conti. De fet, el públic pot pujar a l'escenari a firmar el llibre de firmes i a veure l'ataúd i tot. I estem nosaltres a escena, la Maite i la Ainhoa, que sóc jo, que som les netes de Lucrecia Conti, hem organitzat aquest funeral. I una vegada comença l'obra, això no és un spoiler, perquè comença així, s'apareix el fantasma de Lucrecia Conti. I a partir d'aquí doncs, és un caos que ja dura tota l'obra.
El públic pot pujar a l'escenari només aquest inici, com si fos un funeral de veritat.
Exacte.
Després s'asseu en butaca o és una obra interactiva?
En butaques i es queden a les butaques ja tota l'estona.
I això ho feu fins al març del 2020 a Madrid o us en un moment?
Sí, de moment ara estem a Madrid només fins al 20 de gener. El 20 de gener acabem al Teatre de la Latina i a partir del 26 comencem la gira, que anem per tot arreu. I de fet, el 2020 acabem a Barcelona. Estarem un mes al Teatre Borràs de Barcelona.
I Irene, doncs, evidentment, quan vinguis cap aquí, cap a casa, a Barcelona, doncs ens agradarà poder-nos en fer ressò de nou, a veure, convidar gent.
I tant,
que...
i tant.
Ens imaginem que o han vingut o vindran a veure't abans familiars i amics, però també ens agradarà fer aquesta crida, ja que et tindrem més a prop. En tot cas, comentaves que el que més t'agrada del món és actuar. Aquesta oportunitat creus que és una porta que se t'ha obert cap a futurs projectes, cap a una nova via dins de tot el món que engloba la interpretació?
Jo espero que sí. O sigui, la veritat que ja és un gust poder dir estic vivint d'actriu i prou, o sigui, tinc un sou per estar treballant en un teatre, pujar a l'escenari cada dia. Realment, o sigui, t'hi trobes i ni t'ho creus, de poder estar fent això amb el que costa arribar a aconseguir. I tant de temps de lluita i de buscar i de treballar de 20.000 coses, doncs, ojalà, o sigui, jo ja sento en plan que no pari mai, que surti una altra obra, que et vegin i surti un altre projecte, perquè seria... Bueno, el que sempre he volgut, no?
Tant de bo que sí.
Jo ara...
Sí, digues.
No, ara viuré el dia a dia i és el que tinc ara i ho disfrutaré i el que vingui demà pues, ja es veurà.
Perquè hem parlat amb tu moltíssimes vegades i des que vas començar aquesta aventura, no?, que et vas llançar una mica al buit per intentar viure d'això i comentaves, no?, que havies de treballar de mil coses per guanyar-te la vida i després anar-te fent un camí. De moment aquest camí està tenint resultats, però és que a més d'aquesta possibilitat tan maca de poder actuar en aquesta obra del funeral, amb Princesa 2.0 també estàs assolint un èxit impressionant. Ara la torneu a representar i a més n'has fet un conte.
Sí, mira, la Princesa 2.0 és una part molt maca també perquè és quan engloba la meva part d'artista, no?, d'escriure, de crear, i la meva part també que tenia abans de mestre, de l'educació, que d'alguna manera és com... No vull deixar de portar sempre una part meva a l'educació, als nens, als més petits. I amb aquesta història ho faig perquè, bueno, ja hem parlat potser alguna altra vegada, no?, de la princesa que es porta, que no necessita que la salvin, que ajuda el príncep, i canviar una mica els estereotips. I hem tornat a reestrenar l'obra millorant moltes coses. La veritat, tenim música original, tenim una escenografia nova, estem a una sala gran dels Teatres Lutxana, tot molt xulo, i tot això ha vingut acompanyat de la publicació del conte infantil, que també es diu Princesa 2.0, i, bueno, que és una meravella poder-lo veure en paper. De fet, el Lloret el podeu trobar a la llibreria Gallissa, que ho he de dir, que allà és on el teniu.
Doncs, queda dit, tothom que el vulgui adquirir pot fer-ho en aquesta llibreria. Per tant, també una petita joia, no?, podríem dir, dins de la teva trajectòria, aquest Princesa 2.0.
Sí, per mi és com la meva filla, saps? És el meu primer projecte creat i que està tenint tant d'èxit, que s'omple tant i que els nens i les nenes i els pares i tothom està tan feliç. Doncs és una alegria, m'omple. O sigui, que tinc com les dues coses, la part d'actriu en un projecte que m'ha sortit i això que és més meu i que també segueix endavant, o sigui que no puc estar més feliç.
I no sé si això està a les teves mans o no, però algun dia podríem veure-ho a Lloret?
Sí, o sigui, jo volia fer-ho, vam estar a punt, però passa que és tan difícil perquè com que tothom és d'aquí, els actors de Madrid i tal, però bueno, jo ho seguirem intentant perquè pugui passar.
Sí. Doncs tant de bo que s'acabi complint. Irene, desitjar-te moltíssima sort. Ara estàs ocupadíssima. Suposo que no cal preguntar-te si estàs contenta d'haver fet aquest pas i d'haver marxat a Madrid a viure tota aquesta aventura.
Sí. Estic molt contenta d'haver-ho fet.
Doncs ens n'alegrem, moltíssima sort, molt bon any també, ja que estem encara als inicis d'aquest 2019 i que tinguis molta feina, esperem veure't ben aviat. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Falten ara 6 minuts i seran 9:15 i obrim plana esportiva per parlar dels Lloret Games, que han celebrat ja la primera edició. Aquest primer cop l'esdeveniment ha comptat amb les disciplines de natació i voleibol femení.
El s'ha organitzat l'empresa European Sport Dreamers amb la col·laboració de l'Ajuntament i també els clubs locals de natació i voleibol.
En fem valoració amb el responsable de l'empresa organitzadora European Sports Dreamers, que és Luis Pérez. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com ha anat?
Però la veritat que ha sigut un èxit rotund. Estem molt satisfets amb quant a la participació i el volum de gent que ha pogut apropar-se a veure totes dues disciplines, inclús els actes de presentació i de la cerimònia de guardons. I la veritat que ara estem rebent una sèrie de felicitacions i de moltes ganes de tornar a repetir participació per part de molts dels clubs i dels participants. Estem molt, molt contents.
Qui han estat els guanyadors? O hi ha hagut alguns guanyadors que s'hagin de destacar, o la filosofia era més aviat participar i passar-ho bé? Ui, Lluís? Hola, perdona, hem tingut certs problemes que et sentíem malament.
Ara?
Sí, ara et sentim bé. Sí, digues.
No, perdoneu. Res, a veure, en principi les dates que són dates que els calendaris de competició de diferents clubs les col·loquen per tal de donar continuïtat als seus entrenaments i a les seves competicions. Però sí que és cert que cal destacar tant el Club Natació Lloret, que va quedar campió de la classificació general de la competició de natació, i el Club Voleibol Esplugues, que va ser el guanyador de les tres categories de voleibol femení. Cal destacar també que el volei de Lloret tenia presència de les millors jugadores al provincial de Girona i no van poder participar, i van participar nenes amb un nivell per sota de les altres que han estat aquest provincial. Segurament per altres edicions hem de veure, per tal de que també una competició de voleibol en aquest sentit, dintre del que és tota la repartició d'esportistes, puguin ser presentes totes, no? La veritat que molt, molt contents i sobretot quan donen aquest feedback tan positiu als participants i sobretot aquella gent que s'ha apropat pels voltants de la competició, doncs la veritat que nosaltres estem molt contents.
Van ser dos dies, no?, de competicions?
Sí, van ser dia 3 i dia 4 de competicions. El 2 per la tarda van aprofitar a fer entrenaments als nedadors que venien de més juny. I la veritat que aquestes tres jornades de competició, les dues jornades del dia del dijous 3 i la jornada final del divendres 4, la veritat que ha sigut un èxit en quant a la gent que ha pogut estar venint a competició.
I Lluís, ens comentaves l'altre dia que, i de fet, la idea inicial d'aquests Lloret Games era portar quatre disciplines, finalment van ser dues, natació i voleibol femení.
Correcte.
I ens comentaves que quedava oberta la porta a la possibilitat d'oferir més esports, és així?
Sí, la veritat que de fet ens estan contactant diferents esports, els clubs esportius de la ciutat, que durant aquestes setmanes farem reunions amb ells per tal de poder introduir-los dintre d'aquests Lloret Games. I sempre al final nosaltres, quan anem a fer qualsevol tipus d'esdeveniment, el que volem és que l'impacte recaigui a la ciutat, no? I quants més, com sempre diem, quants més siguem, millor sortirà tot, millor podrem arribar als objectius que ens proposem. I la veritat que per aquesta primera edició molt contents. Sí que és cert que el handball tenia l'al·licient que hi havia una sèrie de competicions a nivell nacional i territorial que feia que els clubs tinguessin problemes per accedir. Al final, amb el volum que teníem, vam decidir deixar-ho a un costat per uns altres anys, i amb el futbol serà passar exactament el mateix. Per tant, en un futur penso que és molt important incloure altres disciplines per tal d'aquests Lloret Games amb més participació, i al final la ciutat de Lloret sigui com una manera de seguir i continuar aquest esport en aquestes dates nadalenques, que moltes vegades costa per tot el tema de l'afluència de gent que marxa fora, de les famílies o que d'alguna manera no està a la ciutat.
Aquesta primera edició ha comptat amb uns 400 participants, més o menys. Teniu una xifra d'objectiu al qual arriba amb els Lloret Games pel que fa a participació?
Nosaltres ens fiquem d'objectiu 150 participants per disciplina. Aquest any potser la natació ha sigut el que ha arribat per sobre d'aquest objectiu, no?, amb 250, i el voleibol ha pogut arribar a l'objectiu proposat. L'any que ve el mateix és noves disciplines, tenim 150 participants per disciplina, i en aquest sentit fem aquesta valoració amb aquests objectius.
La natació ha tingut 250.
250 i 150 al voleibol. Uh-huh. Amb aquestes xifres, nosaltres l'any vinent, si s'adhereix alguna modalitat esportiva, ens agradaria incrementar en 150 per modalitat.
Doncs tant de bo que es vagin assolint tots aquests objectius. Lluís Pérez, de moment, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a la ràdio i explicar-nos com ha anat. Que vagi molt i molt bé. Bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Vols saber quines són les activitats que es fan a Lloret? Vols escoltar el que diuen els uns i els altres sobre una notícia? Vols respostes a les preguntes que et fas habitualment? Si vols conèixer el dia a dia de Lloret de Mar, saber què diu la premsa sense haver-la de llegir, o tenir clar quina jornada tindràs, escolta cada matí l'informatiu Bon Dia, Bona Hora. De 8 a 9, a la ràdio de Lloret de Mar i a novaradiolloret.cat.
9:15. Seguim al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret, ara amb la informació del temps que va a càrrec cada dia a aquesta hora amb en Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Encetem setmana amb un temps que no canvia pel que fa a l'estat del cel. Seguirem parlant aquest dilluns de predomini del sol, amb ben pocs núvols. Això sí, però la temperatura baixarà clarament després de l'entrada de vent de ponent d'aquest diumenge, Dia de Reis. Avui esperem que el termòmetre es quedi bastant més curt que no pas ahir al migdia. Màximes ben bé 3 o 4 graus més baixes. De fet, aquesta setmana estarà marcada per una fredorada que arribarà sobretot a partir de dijous i que durant la segona part de la setmana farà que tinguem l'ambient més d'hivern, sens dubte, de moment d'aquesta temporada. Temperatures màximes que es quedaran fins i tot per sota dels 10 graus, vent de gregal que augmentarà la sensació de fred i, per tant, sobretot al migdia, més que no pas de nit o a primera hora, canviarà la sensació tèrmica i entrarem en una fase molt més hivernal. Tot això sense que canviï gaire l'estat del cel. Esperem alguns intervals de núvols dimecres o dijous, però en conjunt les opcions que plogui en els pròxims 10 dies continuen sent molt baixes. Com dèiem, el vent de gregal marcarà aquest canvi de temps entre dimecres, dijous, divendres, cops de vent de 40-50 km per hora, alteració marítima important i, per tant, la sensació d'hivern que es manifestarà clarament. I un últim apunt, segurament aquesta fredorada no sigui gaire llarga. Probablement la setmana que ve ràpidament entri una altra massa d'aire més suau que faci que els dies de fred intens no siguin gaires.
Moltes gràcies, Miquel. Repàs de termòmetres. L'estació meteorològica de Protecció Civil a la caserna de la policia local marca 4 graus i mig i la humitat al 95%. I al centre del municipi sempre hi ha temperatura una mica més elevada, ara mateix 8 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Una premsa que avui ve marcada en bona part per la notícia que el rei estrena l'any reivindicant la seva bandera. Felip VI obvia durant la celebració de la Pasqua Militar els 40 anys de la Liga franquista. El monarca espanyol reitera la integritat territorial en el seu discurs i defensa els valors democràtics de l'exèrcit. També destaca el Punt Avui, aquest és el titular principal del Punt, on també destaquen que la rifa premia Catalunya, i és que el primer premi es va vendre a Barcelona i el tercer a Sabadell. A la imatge, una dona que mostra el seu número premiat davant l'administració de Barcelona on el va comprar. En bateria de titulars, llegim que tot està a punt pel nou finançament públic. El govern de la Generalitat diu adéu al fons de liquiditat autonòmic i prepara fons alternatius. En planada societat, 220.000 gironins més durant l'època de l'estiu. L'increment es concentra a les comarques de la costa i el Ripollès. Els veïns de Sant Narcís, a Girona, pensen quin barri volen, ultimen el document que lliuraran a l'Ajuntament gironí per dissenyar el futur. També es fa ressò el Punt en plana cultural que Marc Artigau s'ha endut el Premi Josep Pla, mentre que Guillermo Martínez ha obtingut el Premi Nadal de novel·la en una nit de triomf del misteri. I en esports, el Barça guanya el Getafe per 1-2. Els blaugranes s'imposen en un partit treballat, segons el Punt Avui. Pel que fa al diari de Girona, la notícia més destacada és que un estudi detecta que Girona és una de les zones amb més biodiversitat de l'estat. La província destaca per tenir una gran densitat i varietat d'arbres i boscos. En aquest context, les espècies de flora i fauna es poden desenvolupar millor. També llegim que els agents rurals alerten sobre la venda il·legal de mascotes per internet. L'any passat es van posar 9 denúncies a Catalunya per aquesta qüestió, una de les quals a Santa Pau. A la Bisbal d'Empordà, els veïns inicien una campanya per netejar la ciutat. En plana turística, les pernoctacions en hotels van créixer un 15% al novembre. I també a la portada del Diari de Girona ofereix, d'una banda, els números premiats al sorteig del Dia de Reis, que es va fer ahir, que, com diem, va vendre el primer número a Barcelona, i de fet diu que el nen deixa una pluja de milions a Barcelona i un pessic del segon premi a Girona. I en esports, el que destaca aquest rotatiu és l'espectacular victòria de l'Uni Girona a Fontejau per 50 punts de diferència. Sparcity Leaf 84, Manfilter 34.
Més titulars de la jornada els trobem a la primera plana del Periódico, que destaca que els delictes dels nens del carrer es disparen. El País diu que el rei recorda que la bandera és símbol de tots i de la diversitat. La Vanguardia, a la mateixa línia. El rei reivindica la unitat i diversitat de la bandera. L'ABC. El rei destaca la bandera comuna i la gran història d'Espanya. Els sobiranistes busquen la unitat per encarar el judici. Avui obre el diari Ara amb aquesta informació, mentre que La Razón explica que Hisenda alerta davant un Brexit dur a les empreses.
Altres titulars de la jornada. Una dona ha mort en l'incendi d'un edifici de 10 plantes a la Llagosta, al Vallès Oriental.
És una dona de 67 anys que els bombers han trobat morta a l'escala. També hi ha dos ferits lleus per inhalació de fum.
Detenen un home de 42 anys per apunyalar la seva exparella a Tarragona.
La dona de 43 anys està hospitalitzada en estat greu.
També sobre violència masclista, 4 detinguts a Alacant per una agressió sexual en grup a una noia la nit de Cap d'Any.
La Guàrdia Civil va intervenir a un dels detinguts un vídeo de 5 minuts de durada amb imatges de l'agressió.
També ha detingut un jove de 18 anys a Algesires per l'agressió sexual a una menor de 14 anys.
Segons la policia, dissabte al vespre, el detingut, acompanyat de dos nois més, va fer que la menor, que havia estat veient la cavalcada de Reis, l'acompanyés a un lloc apartat i va abusar d'ella.
Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'una agressió amb arma blanca a un agent de Barcelona.
Els fets van passar quan intentaven fugir dos homes a qui havien enxampat forçant la porta d'un establiment.
Estem a dia 7 i, malauradament, ja tenim dues víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest 2019.
Ha mort la conductora d'un turisme en xocar amb un camió a la C-14 a Alcover. La víctima és una noia de 30 anys, veïna de Reus.
Prop de 400 migrants van ser rescatats de tres pateres al mar d'Alboran la nit de Reis.
Afortunadament, la majoria dels rescatats estaven bé de salut.
Sobre la crisi migratòria, el Papa ha demanat a la Unió Europea que aculli els migrants del Mediterrani.
El Papa s'ha referit a la cinquantena de migrants que estan a bord de dues naus d'ONG que esperen la generositat d'algun país europeu.
Mentrestant, el govern italià segueix dividit sobre l'acollida d'aquests migrants.
Els dos vicepresidents, Di Maio i Salvini, discrepen públicament sobre oferir port segur als vaixells de dues ONGs.
El govern espanyol obligarà les empreses a controlar els horaris dels treballadors.
Amb aquesta mesura es vol assegurar el pagament d'hores extres i la cotització de la Seguretat Social.
I en esports, destaca que la derrota del Madrid posa Solari contra les cordes.
Els blancs van perdre ahir a la tarda contra la Reial Societat, que està a la 11a posició de la Lliga. El resultat situa el Madrid en 5è lloc, a 10 punts del Barça.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs una de les notícies en portada del diari El Punt és que la població gironina ha crescut o creix en 220.000 persones a l'estiu, i parla de Lloret perquè diu, per exemple, que Pals quadruplica la població, Tossa la triplica, tot i que qui té més habitants estacionals és Lloret de Mar. I podeu ampliar aquesta informació a les pàgines 20 i 21 del Punt Avui, on s'hi veu un requadre amb els municipis amb més augment poblacional a l'estiu, i evidentment un d'ells és Lloret de Mar. Diu que el percentatge d'augment de població és del 97,9%. Per tant, us convidem a ampliar aquesta informació a les pàgines 20 i 21 del Punt Avui. En els esports del Punt hi veiem que un dia més es parla de les lesions que afecten el Girona d'Eusebio Sacristán i fa un repàs de tots els jugadors que han patit alguna lesió aquesta temporada i parla de Marc Muniesa. Una lesió al soli de la cama dreta l'ha tingut fora dels terrenys de joc un mes, 5 partits. Ja torna a estar disponible, tot i que hem de dir que divendres era la novetat en la convocatòria, però finalment no va disputar cap minut. en el partit de divendres. I a l'agenda del Punt hi veiem que avui a les 6 de la tarda al Palace Atenea de l'hotel Guitar Central Park hi ha Festalònia Millennium.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia.
Soc optimista de ment, eh? Jo sempre soc optimista, però no sé per què tinc la sensació d'haver entrat en un any interessant i que serà maco.
Jo comparteixo la malaltia d'en Jou. Soc optimista de mena i ho veig tot d'allò. Almenys estic esperançat.
Home, jo també soc optimista, però hauria de portar la contrària ara.
Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret.
Però Lloret té una realitat, val? Una realitat que no podem oblidar i és la que estàvem parlant ara i és que tenim de buscar l'equilibri entre el turisme i la gent que hi viu.
Que no ens venguin la moto... La mateixa moto que no ens la venguin dues vegades.
Però no es tracta de saber-ho o no saber-ho, no?
Sí.
Es tracta de què costi.
Sí, sí. Això mateix, sí, sí.
Ah, i
sí,
més sí. De que jo en sé més que ningú t'ha d'ensenyar res.
Aquest dimarts i dijous de 9 a 10 del matí, escolta, la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara anem camí ja a les 9, falten 19 minuts per arribar-hi i parlem d'un altre nom propi, el fotògraf lloretenc David Salcedo, que ha rebut un reconeixement per una obra titulada Sin Nombre. És una de les imatges que formen part d'Art Deal Project i dins d'aquesta exposició... és una obra, una imatge que forma part d'un projecte titulat 3.
La mostra es va poder veure a la galeria Art Deal Project. Allà la van veure Artsport i Opening Barcelona i la van incloure en la llista de les 100 millors obres d'art del 2018. Ara és el públic qui ha d'escollir quina és l'obra que més els agrada a través de les votacions que hi ha obertes a la pàgina web d'Artsport.
Doncs al telèfon, David Salcedo, bon dia.
Bon dia, bona hora.
I felicitats.
Ah, merci.
Explica'ns primer de tot com és aquesta obra que ha estat reconeguda, aquesta Sin Nombre.
Bueno, a ver, Sin Nombre, porque realmente tú cuando cuelgas una obra en una pared, en teoría todas tienen que llevar nombre, pero es todo un conjunto, ¿vale? Ellos han querido, digásemos que en una pared esto será una constelación de obras que habla por sí misma de algo, no es una individual. Ellos, los de esta organización, han decidido coger una de esa constelación. Entonces, el nombre en sí es 3, es una foto que forma parte de una constelación de imágenes que habla sobre algo en sí mismo, entre ellas, ¿vale? Uh-huh. No es sin nombre, es una parte de un proyecto.
Val, fet aquest aclariment.
Sí. Es que es un poco complicado, porque tampoco es un proyecto que naciera como para formato pared, para exposición, sino que es un libro de autor en el cual yo saqué hace 2 años, muy poquitas, saqué como 100 números de este libro y que lo vendí en un día por toda Europa. No sé cómo lo hice, pero lo vendí en un día. Entonces cayó en las manos de alguien en Barcelona y quiso hacer una expo. Lo que pasa es que es complicado explicarlo porque no nació para pared, sino para publicación.
Però David, a veure, explica'ns això, perquè si en un dia vas vendre tots els exemplars que havies previst per tota Europa, no t'has plantejat de fer-ne més o ja ho has fet? O...
Oh, no, ja està. Eso era 3, es un proyecto personal que habla sobre una situación en mi vida. Que se cerró y fue uno de los mecanismos que utilicé para ayudarlo a cerrar. Entonces, es que está cerrado, para mí no tiene justificación ya volverlo a sacar, ¿sabes? También lo vendí y no pretendí ganar dinero con eso, sino soltarlo, ya está. O sea, de hecho, creo que pagué los libros, las publicaciones, pagué algunos pocos más porque los mandé a concurso y está en varios archivos de libros de artista por Europa, como en Arles, en Lisboa, en Berlín también hay uno, y ya está. Sacar otro no tenía justificación.
Doncs no posarem en dubte una decisió artística. En tot cas, per què creus que han escollit aquesta imatge en concret com a una de les 100 millors obres d'art del 2018?
Hombre, porque yo creo que se acerca, a ver, aparte que el tema en sí del proyecto, que es una historia de amor, es difícil utilizar esta palabra dentro del mundo del arte. Es bonita, ¿vale? También es extraño que se utilice que se utilice el amor para hacer una obra de arte. Y lo entendamos como un amor no trágico. Encima de todo, no es hablar del amor directamente del amor, sino a través de un tercer elemento que puede haber en una pareja, como es un animal de compañía, y crear una metáfora a partir de él. Entonces, yo creo que esta foto, que es la que yo utilicé de portada de la publicación, creo que resume muy bien toda la obra, porque se ve que hay ternura, se ve que hay una mirada diferente, se ve el animal, pero no se sabe qué animal es, uno intuye que es un gato, pero podría ser cualquier otra cosa. Ese resumen de todo, entonces, creo que eligieron esa por esa razón, el resumen de todo el proyecto.
Aquest projecte que es va exposar doncs de manera indirecta vas tenir sort, no sé com dir-ho, perquè la sort no es té si no es busca, però va arribar aquesta possibilitat d'exposar-la a la Galeria Art del Project, però s'ha exposat també en altres llocs?
No, ya dije, aquí se expuso porque la dueña de la galería vio el proyecto y le gustó un montón. Y no se presentó solo porque son copias muy pequeñas, se presentó, de hecho la exposición en Barcelona no se llama O3, se presentó con otras 10 imágenes, ¿vale? Esas 10 imágenes de un proyecto que yo ya ha dado vuelta por todo el territorio, digásemos, estatal peninsular, y con 10 imágenes inéditas de ese proyecto, entonces no solamente se ha puesto allí, no creo yo que lo vuelva a exponer, a no ser que pase un hecatombe o que me lo pidan con gran fervor, y no solamente se lo está allí.
Clar, en
vaya
principi...
Lío, vaya lío que...
Però en principi, David, no la tornaries a exposar perquè ja és un projecte tancat, no? Vull dir...
No,
bueno, no té res a veure.
No, és que ahí me convencieron y es una, ya te digo, es una constelación de 10 imágenes que son como muy, la más grande, que es la que se ha cogido estos 18, más en 10, 15, imagínate. O sea, esa exposición o esa constelación de imágenes debe ir acompañada de otra exposición. Uh-huh. Entonces, ahí me dejé convencer yo, porque realmente sí que quería probarlo, a ver cómo iba a quedar, ¿vale? Sí que ha quedado bien, y no creo yo que la vaya a volver a exponer también, ¿vale? No es por tema... digásemos, a ver cómo lo explicaría yo, dentro del mundo de la fotografía hay grandes tabús. Y es una de las ventajas y desventajas que tiene este proyecto. Yo utilizo un gato para hablar, para crear una metáfora. Lo malo es que utilizo un gato para hablar de esta metáfora. ¿Por qué? Porque el gato en Instagram es el animal que más fotos tiene. Entonces es como caer en lo kitsch y la mayoría de la gente no entiende eso, ¿sabes? No entiende ese juego que se puede llegar a crear, ¿vale?
És que a vegades entrant al cervell dels artistes és complicat.
Sí. Però fíjate que uno de los máximos fotógrafos japoneses, Fukase, tiene un libro dedicado a su gatito con frases "Ay, mi gatito, te quiero", así traducido en japonés, ¿vale? En cambio, una persona que no es conocida saca un libro de un gato que va ganando premios por ahí, lo agota todo en un día, va haciendo expo y le cierran la puerta porque dices, es que tú no eres Fukase. Y digo, bueno, pues soy Dalí Salcedo. Y bueno, estas cosas que ha pasado sirven para reforzar estas pequeñas pérdidas que se tienen dentro del camino cuando te dicen que no eres Fukase, eres Dalí Salcedo, no puedes sacar un libro de un gato.
Perquè, David, hem parlat amb tu moltíssimes vegades, no? I durant molt de temps vas tenir la fotografia com una afició i vas anar treballant, i ara sabem que has aconseguit poder viure d'aquesta afició. Com va tot plegat? Perquè també sabem que no és fàcil.
No, bueno, como dice Gloria Fuertes, yo no supervivo, no sobrevivo, yo supervivo. Pues, bueno, viviendo con muy poco y la verdad que los fotógrafos se piensa la gente que hace, te pasas el día viajando, y que yo no me planteé la fotografía así, y creo que al no haberme la planteado así me permite vivir un poquito de ella. Es decir, no, yo mis trabajos son de cosas que tengo cercanas, no hace falta que me tenga que ir a Japón o que me tenga que ir a la India a hacer imágenes. Yo con el gato que tengo que vive conmigo puedo hacer un trabajo, ¿vale? Entonces creo que eso de trabajar con esa cotidianidad, con la cotidianidad, y el trabajar con transformar lo que tiene tu presente más inmediato, me permite a mí poder ir viviendo de esto, aunque no solamente vivo de la imagen, o sea, vivo de conseguir alguna beca, una residencia artística, ir haciendo conferencias, de ir haciendo cursos, etc.
¿Vius a Lloret, per això, ara mateix, o no?
No, bueno, ara mateix fa... Bueno, vaig i vinc, ¿vale? Ahora, pues, acabé una residencia en Granada para hacer un trabajo sobre Saramago y Granada, y estoy ahora mismo en el pueblo de mi padre, que está al lado de Granada, esperando a hacer la inauguración en el centro de José Guerrero, de Arte de Granada, de hacer la inauguración, y después ya veré. Hago un año de residencia por aquí, por el sur, y siempre que puedo he vuelto, porque tengo varios temas abiertos en Lloret, de hecho el último lo acabé en noviembre, y voy a dejar de ir allí, porque tengo uno que va a ser de por vida, que es sobre la mujer marinera, o sea que...
Que sempre et tindrem per aquí. Aquesta exposició de Granada, quan s'inaugura...
Pues es que son cosas de las diputaciones y... No, se tenía que haber inaugurado el 29 de diciembre, pero con todo este colapso que ha habido en Andalucía en las últimas elecciones, pues se ve que los funcionarios están como trabajando menos, mirando a ver qué va a ser de su futuro, y me parece que se va a retrasar como 2 o 3 semanas.
Breument, ¿ens pots explicar en qué consisteix?
Pues sí, mira, yo soy un gran fan de Saramago, y hay una novela que me encanta que se llama La balsa de piedra, en la cual relata cómo la península se agrieta por los Pirineos y se va alejando poco a poco de Europa y se va acercando a Latinoamérica, como diciendo que nosotros somos más de Sudamérica que no europeos. Durante toda esta fábula, una serie de personajes portugueses y españoles pues se juntan, porque creen que todos los fenómenos paranormales que pasan a su alrededor tienen que ver con este hecho. Y a partir de allí, a partir de esta unión, de a ver qué les está pasando, van solucionando varias cosas de su vida. Todo esto teniendo como telón de fondo, espera que me leo mucho, la comarca del altiplano granadino. Quiero decir, aquí muy cerca de esa comarca se hizo el primer fuego hecho por el hombre. El holocausto más antiguo es de Orce, y toda la novela está llena de guiños a esa comarca. Entonces, pues he ido haciendo un recorrido por la comarca del altiplano granadino, pues, siguiendo a Saramago.
Doncs aquesta exposició que s'inaugurarà en breu a Granada. Recordar abans d'acomiadar-nos que es poden fer votacions per escollir quines són les millors obres d'aquest centenar d'obres triades per Artspot i Opening Barcelona a la pàgina d'Artspot amb 3 S, Artspot. I David Salcedo, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Moltíssima sort, i parlarem segur en una altra ocasió.
I ens veiem en el res per Lloret. Doncs, una
roseta, sí. Aquí t'esperem, vale. Una abraçada, que vagi bé.
Una abraçada, que vagi bé, adéu.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I a 6 minuts de les 9 parlem d'una altra exposició, Imatges que inspiren. És el títol d'una mostra que es pot visitar durant aquesta setmana a la Casa de la Cultura.
És un conjunt d'obres d'art dels alumnes de 5è de primària inspirades en les fotografies del concurs Monfoto de Lloret.
El projecte compta amb la col·laboració de Xatrac i per això saludem un dels seus membres, Jordi Gaitán. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què veurem en aquesta mostra?
Mireu, en aquesta mostra veurem els productes finals d'un procés d'aprenentatge dels alumnes de 5è de totes les escoles de Lloret, que va començar en, precisament inspirats per una de les imatges que hi havia a l'exposició, la que ells lliurement van triar.
O sigui, com funciona exactament? Els alumnes trien una imatge i després tots fan un treball respecte a aquesta mateixa imatge?
Sí, mireu, els alumnes tot s'inicia visitant l'exposició de Montfoto a la biblioteca. Els alumnes individualment trien la imatge que més els suggereix. Aquesta imatge els fem fer una petita rutina de pensament que el que pretén és que l'alumne distingeixi a l'observar la imatge tres grans coses. Una és què veu, l'altra és què pensa o què sent al veure aquella imatge i finalment què es pregunta veient aquella imatge. Aquesta rutina de pensament el que fa és que els alumnes evolucionin a partir de la imatge a nivell d'aprenentatge perquè vagin a respondre aquestes preguntes que la imatge els inspira. I la resposta d'aquestes preguntes és el producte plàstic o artístic que veurem exposat.
Uh-huh. Per què amb alumnes de 5è de primària? Per què aquesta edat?
Lo de l'edat, això va començar i és el segon any que es fa amb aquest format i el tercer que Montfoto fa coses en primària. L'edat no... Ha sigut una mica una herència de les primeres proves que es van fer i que hem vist que funcionen molt bé. 5è és una edat en la que els projectes de medi natural i tot el tema de valors està bastant en consonància amb Montfoto, i a més ens hem trobat que les escoles de Lloret estan encantades de participar-hi també en aquest tram d'edat.
I de quina manera hi col·labora Xatrac?
Sí, Xatrac el que fa és una mica l'embolcall pedagògic / de coneixement de medi, perquè som experts en educació ambiental, i fem el guiatge dintre de l'exposició. Quan venen a veure l'exposició de Montfoto, hi ha uns monitors de Xatrac que els acompanyen, i fem l'acompanyament també. Ara, per exemple, estem anant cap allà per acabar de muntar l'exposició, perquè el que farem serà mirar de preparar l'exposició perquè el visitant pugui veure el llaç entre l'obra triada, la fotografia triada per l'alumne, les preguntes que es va fer i la resposta que li ha suggerit. I estem evidentment, tant en el disseny com en l'execució del projecte.
Quantes obres més o menys hi ha en total exposades?
Exposades? Doncs no tinc les xifres a davant, però passem de les 80 obres, segur, o de les 90 obres.
Sí, totes les dels tots els alumnes, eh? Entenem?
Sí, hi ha una obra que és col·lectiva, perquè, bueno, com que deixem llibertat també als docents, hi ha alguna obra que és feta per tota una classe o per grups de 3, i per tant no podem dir que hi ha una obra per alumne.
Com definiries el resultat d'aquest treball, el que es podrà veure, diguéssim, a l'exposició?
Sí, el que es podrà veure a l'exposició és, evidentment, us heu d'imaginar una obra plàstica de primària, evidentment, eh? És a dir, la imatge potent del fotògraf vista per ulls d'un nen de primària. Hi haurà dibuixos, hi ha alguna cosa feta en 3 dimensions, hi ha alguna cosa en format visual, és a dir, és variat i ve a buscar una mica el que li ha inspirat en la ment i en el cervell i en el coneixement i en el saber del nen de primària.
Jordi, el dimecres hi ha un acte d'inauguració previst. Què és el que es farà?
Sí, bueno, el dimecres farem un acte una mica més protocolari de presentació, que el que faran, doncs, bueno, les autoritats parlaran i donaran el tret de sortida a l'exposició que avui muntarem definitivament i que demà també podran visitar ja una primera escola, encara que no s'hagi inaugurat. Com que no ens quadraven les dates, demà ja hi ha una escola que ho visitarà. Hi ha una novetat respecte a l'any passat, que és hem aconseguit que hi hagin fotògrafs que vinguin, cada matí hi haurà un fotògraf vinculat a Monfoto, o bé perquè ja ha participat aquest any o altres anys, que el que farà serà acompanyar durant un moment la visita de l'alumnat i fer, bueno, una mica de feedback i de com de classe magistral i taller de les fotografies.
Una setmana? Per què? Perquè és molt poquet, no? A l'exposició.
Sí, estaríem encantats de que fossin més dies. Per sort, Lloret està plena d'actes i d'activitats i els espais queden de
seguida.
Val, o sigui,
no és volgut, sinó que és per logística.
No. Sí.
Quin greu. Bé, en tot cas, que almenys tots els alumnes puguin visitar aquesta mostra amb aquesta visita de diferents fotògrafs, que segur que serà ben interessant.
Sí, sí, estem molt contents de que s'hagin posat d'acord amb els fotògrafs perquè puguin venir, perquè jo crec que això és molt important també perquè entenguin, bueno, com la fotografia va molt més enllà de la part estètica.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, esperem que vagi molt bé l'exposició i, com diem, gràcies per atendre'ns aquí al Bon Dia Bona Hora. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí el programa, són ja les 9 del matí, que vagi bé.